Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
El dimecres t'ajudem a triar pel·lícula. Comèdia? Terror? Aventura? El dimecres és el dia del cine a la ràdio. Les estrenes en cartellera, les sèries, els festivals, l'actualitat cinematogràfica i moltes històries de cine. Tu, seu còmodament a la teva butaca. El cine a l'hora Móra d'Ebre. Els dimecres tens sessió especial a les 12:20 a Ràdio Móra d'Ebre SER.
Les 12:23 és dimecres i obrim el cinema a la ràdio. Avui un programa amb històries de cine d'aquí, de casa nostra. Serà de seguida de la mà de Joan Launes. També tindrem les estrenes i la cartellera de casa nostra i acabarem amb una recomanació d'una molt bona sèrie de la mà de Rubén Miró. Encetem el cine i ho fem avui viatjant fins al Hollywood dels anys 20. Móra d'Ebre està, evidentment, molt lluny de Hollywood, però tot i això, aquests dos territoris podríem dir que tenen coses en comú, i no em refereixo només a les lletres de Móra d'Ebre que llueixen al turó sobre l'hospital i que ens recorden a les lletres de la ciutat cinematogràfica americana. Móra d'Ebre pot presumir d'haver tingut un morenc amb pes a Hollywood i durant la seva època daurada. Ens estem referint a Salvador Alguero Alberic, tot un personatge de pel·lícula del que avui en volem conèixer més aquí al cine. Per això, avui ens acompanya i hem convidat a l'espai de cinema de la ràdio en un cine superbonic que tenim aquí muntat, el Joan Launes, president de l'Associació Cultural La Riuada. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia, Adriana. Bon dia, amics de Ràdio Móra d'Ebre.
És un plaer que ens acompanyis al cine perquè sempre ens has d'explicar històries molt xules de cine de casa nostra.
Bé, sí, és un plaer avui compartir amb vosaltres aquest espai i parlar, com has dit, d'un morenc, un morenc que va estar a Hollywood i que en sabíem, ni tenim alguna referència, en parlem després. Salvador Alguero Alberic.
Tot això ve d'un article molt xulo que recomanem que la gent se'l llegeixi, que apareix al programa de Festa Major de Móra d'Ebre d'aquest estiu, durant la Festa Major d'enguany. Apareix aquest treball que vas fer i com hi fas cap tu, en ell, a Salvador Alguero Alberic, que ell firmava com S.A. Alberic, realment.
Exacte. Sí. Bé, ens remuntarem als anys de joventut. Ara som jovens igual, però bé, ens remuntarem als anys de joventut.
Jo me'n recordo
que a casa, sempre la curiositat, parlaves, no?, d'històries relacionades amb la població, en Móra d'Ebre, no? I els pares més d'una vegada havien comentat de que a Móra d'Ebre havíem tingut un director de cine. Jo en aquell moment no li vaig donar més importància. I una de les anècdotes que comentaven, que deien, és que aquest director de cine, en una de les seves pel·lícules, havia la protagonista de la pel·lícula, l'havien nomenat Miss La Picossa.
Bé, Miss, així, La Picossa.
Miss La Picossa. Així es va quedar, així es va quedar el tema. I bé, ara, aquest darrer any, abans, l'any passat, me va picar una altra vegada la curiositat al voltant d'aquest personatge. No em va caure a la mà un parell de coses, un parell de reportatges que havia trobat a través d'internet, i a partir d'aquí vaig començar a investigar la figura de Salvador Alguero Alberic. I bé, curiosament, dic, aquest nom me sona, l'he vist en algun puesto, he d'esbrinar a veure on l'he trobat. I sí, curiosament, Salvador Alguero Alberic surt al llibre que l'escriptor de Benissanet, Artur Blader de Zumbila, va dedicar a un altre morenc il·lustre, en aquest cas a Antoni Terré.
Perquè eren amics ells dos, no? Sí, eren una mica quintos, podríem dir.
Sí,
no?
Podríem dir que eren quintos i eren companys de moltes batalletes. O sigui, eren companys de moltes batalletes. I en aquest llibre, que jo el recomano que llegeixi tothom, que és Antoni Terré, La vida d'un català excepcional, no?, de Móra d'Ebre, que el va escriure, com he dit, Artur Blader de Zumbila, hi ha un apartat, hi ha un capítol en el que el dedica a Salvador El Salvador, el Guero i el Beric. I és curiós perquè comença relacionant-ho amb el món de la política, en aquell moment el marcelinisme, Camora tenia els seus partidaris, al Monterrey també hi va estar, i diu que entre els seus amics hi havia un tal Salvador Alguero Alberic, que era fill del corresponsal del Banc d'Espanya a Móra d'Ebre, però que per això el fet de ser fill del banc del corresponsal del Banc d'Espanya a Móra d'Ebre no feia que no fos republicà, no? I clar, aquí vaig anar esbrinant i vaig anar mirant, i bé, resulta que el pare de Salvador Alguero Alberic estava vinculat en la família de Salvador Alguero el Moro. Aleshores, antic alcalde de Móra d'Ebre, antic defensor del castell de Móra, etcètera, no? Per tant, ja tenim una nissaga, no?, d'alguerós importants a la nostra població, que realment és una nissaga important la dels alguerós. Sí. I Antoni Terré i Salvador Alguero Alberic, doncs, bueno, van fer de les seues. Van fer de les seues, ni parlarem, perquè em sembla que hi ha alguna cosa relacionat. Però hi ha una descripció que fa Artur Blader de Salvador Alguerich, que segurament el va descriure l'Antoni Terré, que diu: Alguero era també un tipus alt, fi, distingit, en una cabellera negra i esvalotada. Estudiava per advocat, una carrera que mai va acabar, cosa que extraordinàriament que va ser raro, no?, en aquell temps. Sabia un anglès dominava l'idioma, dominava l'anglès, i això suposo que en aquells moments era tota una novetat. En aquell moment a Móra d'Ebre hem de pensar que el que predominava la població era l'ambient dels locals, de les societats, i aquí a Móra d'Ebre hi havia la democràcia, que era una societat important, i tant Antoni Terré com ell, doncs, bueno, participaven en aquell moment de les coses més habituals que podien haver a la democràcia. Era un edifici extraordinari, en diferents sales, i bé, ells, lo normal era aquell moment era jugar al billar, jugar a la manilla, llegir els diaris, etcètera.
Joan, però tot i això, ells van voler marxar de Móra d'Ebre.
Bé, aquí està el tema, no? Perquè quan vaig estar intentant mirar, seguir la vida de Salvador Alguero, una cosa curiosa és que hi ha una notació a la seva partida de naixement que diu que va demanar l'emancipació als 19 anys, cosa que no era habitual en aquells temps, no? Estem parlant dels anys 20. Pues bé, això és degut a que els dos amics decideixen marxar a França, ja que tenien expectatives de treballar, tenien possibilitats de treballar a París, sobretot a la casa Renau, no? Però bé, ells van estar a la casa Renau un temps, això no els hi anava ni en un ni a l'altre, ni a Terré, ni al Beric, i el que van fer, van dir, bueno, anem a viure la vida, anem a posar en pràctica un altre tipus de vida a París, de bohemis, no?, del moment, no? I bé, en les seves cabòries, en les seves històries, en els seus muntatges, van aconseguir estar un temps a París, fins al moment en què Terré decideix quedar-se-hi, i el Salvador Alguero Alberic decideix tornar a Móra d'Ebre.
Però després se'n va a Hollywood. Bé, o sigui, tot això, no?, aquest caldo de cultiu que va viure a París, potser, no?, li va servir.
Bé, jo suposo que va influir el seu domini de l'idioma, no?, i hem dit que sabia l'anglès. El fet d'haver estat a París, haver viscut una vida bohèmia, possiblement allí no diria que hagués fet algun contacte, però alguna cosa hi deu haver, perquè ell decideix als anys 20 marxar a Hollywood.
Però I marxar això, a Hollywood, clar.
És que, bueno, marxo a Hollywood, però
llavors,
com vaig a Hollywood, no?
En vaixells, havia d'anar, evidentment,
suposo, no?
I tota una odissea.
I allí canvia el segon cognom i el passa a primer. O sigui, com a nom artístic, no? Com a nom artístic, ell, a Hollywood. S'hi introdueix, no sabem de quina manera inicialment, després hi ha un altre episodi en la seva vida que en parlarem,
sí,
suposo, però ell entra a Hollywood com a redactor i traductor al castellà de les pel·lícules originals en anglès. Això té la seva importància. Té la seva importància perquè en aquell moment era el canvi del cine mut al cine parlant, no? Aleshores, el fet de que hi hagués una persona en castellà que domines el castellà, i a més sabés l'inglès, és normal, perquè les pel·lícules se feien en dues versions. Se feia en la versió en anglès i es feia la versió en espanyol o en castellà.
Se
en castellà, no?
Dos vegades.
Se rodaven dues vegades.
En lloc de doble.
Llavors la pel·lícula, és curiós, la pel·lícula fins en aquell moment era muda i al cine en aquell moment se li deia, la pel·lícula se li deia pel·lícula parlante.
Film parlante espanyol, que veiem aquí els cartells estos tan xulos que hi ha.
Pel·lícula parlante. Allí va treballar inicialment a la Metro-Goldwyn-Mayer, a la Universal. Ja hem dit que era un moment important del canvi del cine mut al cine parlat, i a les primeres pel·lícules que va col·laborar hi figura com a escriptor i director juntament amb directors del moment importants. Per exemple, dues pel·lícules molt importants del moment en les que Salvador Algueró Alberic va col·laborar va ser De Frente Marchen i Estrellados. I les dues pel·lícules protagonitzades per un dels artistes del cine mut en aquell moment importantíssim, que era Buster Keaton.
Doncs deixem que soni la música, Joan. Això és banda sonora original d'Estrellados, amb firma d'ell, de Salvador Alberic.
Que té la seva història. Mm-hmm. Té la seva història. Poder trobar aquesta pel·lícula em va costar molt, moltíssim, però al final la vaig trobar als Estats Units, o sigui, en versió en castellà. I bé, esta és la pel·lícula, La reina de mi corazón. La pel·lícula, la cançó. La reina de mi corazón.
Que diuen que era millor, la crítica va fer més bona crítica en aquesta versió espanyola, no?
Que no pas a l'anglesa.
A l'anglesa. És curiós, això,
sí,
no?
Sí. O sigui, la versió a Barcelona va tindre un èxit extraordinari, mm-hmm. aquesta versió de La reina de mi corazón, que la lletra, no cal dir, que era una lletra de Salvador Algueró Alberic.
Joan, hem de parlar d'aquest episodi perquè també va ser clau per acabar de desenvolupar aquest reportatge que estaves preparant, no? I és que vas a la presentació de Martí Gironell, vas
sí,
a la papereria...
Té coses molt curioses.
Va presentar La força d'un destí, parlant del Ceferino Carrión i Jean León, no?
Sí, sí.
Contant anècdotes i, surt Salvador Algueró Alberic amb una de les anècdotes.
I allí Martí Gironell explica una anècdota que no està recollida al llibre, però sí que la va explicar i que després el vaig, a través de Sergi Bassa, de Sergio Bassa, vaig poder contactar i me va enviar el que ell va comentar a la llibreria Bassa, no? I és aquesta anècdota, no? A on?
És molt curiosa, l'anècdota.
L'anècdota és curiosa, diu, perquè...
En resum, que ell li salva la vida
al fundador
de la Metro.
Al fundador de la Metro Gol, exacte. Estava a la platja, i allí ell veu que s'ofega, hi ha una persona que s'està ofegant, i ell, ni corto ni perezoso, agafa i se'n va, es llança i el salva. El salva, i és curiós perquè diu... intentaré trobar el text, diu... Li va dir, diu, soc Arthur Marcus, va pronunciar el seu nom... mastegant totes les lletres. Això, la persona que s'havia ofegat i que Salvador Algueró havia salvat, no? Llavors Salvador Algueró es queda sorprès per aquesta revelació i diu, on diu, este nom? Diu, això em sona, no? Diu, qui és? I resulta que era...
El seu jefe.
I el fundador de la Metro, que ell ni coneixia, únicament sabia el seu nom.
I això li va assegurar
la feina,
no?
Moment, a partir d'aquest moment, la vida de Salvador Algueró Alberic canvia, no? Perquè, bueno, és normal, és compensat, és confirmat a la Metro, en les produccions hispanes, i allí... continua el seu treball de traducció de pel·lícules a l'espanyol i sobretot les pel·lícules dirigides a les que participava Buster Keaton, que és molt curiós a la pel·lícula Estrellados,
sí.
Com Buster Keaton parla
en espanyol,
en castellà o espanyol, no? Aleshores és...
És tasca d'ell, clar.
Realment és una pel·lícula per veure, perquè és un altre moment, un altre moment del cine, no? I veus, no? Un aspecte del cinema inicial, del cine parlat, que és completament desconegut.
Joan, hem de seguir avançant, que ja ens quedem sense temps, però hem d'explicar que ell a Móra d'Ebre torna, podríem dir, per la Porta Gran.
Sí, ella...
Up to mighty
realment va tornar a Móra d'Ebre i va fer una entrada triomfal a la democràcia amb aquesta cançó.
Sí, bueno, això té que veure molt, té que veure molt en els personatges, en els personatges del moment, no? Salvador Alberic, quan torna a Móra d'Ebre, bueno, torna a Barcelona, torna a Catalunya, i en les seves visites habituals a Móra d'Ebre, en una d'aquestes visites a la democràcia local, en aquell moment emblemàtic, ja se tenien lloc les celebracions més importants del territori, i va fer una entrada espectacular. Eren els carnavals i Salvador Alberic va entrar acompanyat d'una orquestra cantant, tirant confeti i serpentines. I què cantava era aquesta cançó.
Aquesta cançó.
La cançó que estem escoltant.
Que és de John... Bueno, la canta aquí John McCormack i es diu It's a Long Way to Tipperary. És una cançó popular britànica de la Primera Guerra Mundial.
To Tipperary. I si mirem... ara no ho tinc a mà ni fa temps que no ho consulto. Però em sembla que el llibre d'Antoni Terrer,
sí,
que ha escrit per Artur Bladé de Zumbira, el llibre d'Antoni Terrer, el capítol porta aquest nom.
Ah, doncs mira, ja sabem de què ve.
Sabem de què ve.
De la cançó.
De la cançó. Era una cançó popular britànica de la Primera Guerra Mundial i que cantaven en aquell moment els soldats, no? I ell era un admirador de l'anglès, d'Anglaterra, d'Estats Units. I bé, només cal veure el personatge, no? Imagina't-lo entrant a la democràcia, llançant confeti, serpentines,
i
l'orquestra acompanyant-lo i ell cantant, aquesta...
Molt de pel·lícula,
aquesta,
tot, eh?
Molt de pel·lícula, molt de, del personatge, del que diem, no?
Ho hem de deixar ja aquí, Joan, però hem de recordar que ell, aquí a Catalunya, va arribar a ser inspector de cine de la Generalitat durant la Segona República i després se va tindre que exiliar durant la guerra, no?
Ell el van cridar aquí a Catalunya, dos pinzellades ràpides, perquè també és important, el van cridar per vindre a fer alguna pel·lícula, i Seleccions Capitolio, en aquell moment productora de Barcelona, l'any 1935, el va cridar per dirigir la pel·lícula El secreto d'Anna Maria. Aquesta pel·lícula és dirigida per Salvador Alguero Alberic, i després el 36 va fer Nuevos Ideales i El deber, també dues pel·lícules més fetes aquí a Catalunya. Al vindre la guerra d'això va ser inspector de cinema de la Generalitat de Catalunya, i el conflicte bèl·lic el que va fer és que, havent participat i sent un republicà de soc arrel, no, ell va tindre que marxar exiliat
una altra vegada
a Hollywood, no? I allí a Hollywood, llavors va acabar la seva vida posant veu en castellà als noticiaris de la Fox.
I firmava com Alfredo de Móra.
Sí, Alfredo de Móra. Bueno, té dos aspectes. A part de ser director de cine, de ser escriptor, de fer lletres de cançons, etcètera, etcètera, ell va dirigir també una revista, sí, que es deia Flims. Era una revista dedicada a les futures estrelles de cine, i també en aquesta revista hi tenia un espai que era des de Broadway, que dirigia com a Sal del Moro, el que vol dir que portava...
també el seu avi, no?
Referències seu dels seus avantpassats.
Joan, una delícia aquesta conversa. Va morir jove, als 63 anys, al sí. 59, 1959,
va morir
a Nova
molt
York.
Jove i... Bueno,
però un gran llegat, eh?
Escolta, un gran llegat,
Déu-n'hi-do, quina història.
Un gran personatge dels que hem d'emmarcar a la nostra població i a la nostra comarca.
I que hem volgut incloure aquí amb aquestes històries de cine que intentarem anar posant també aquí a la ràdio.
Sí, i molt propera.
Gràcies, Joan. Fins la propera. A la que en tinguis una altra, que t'esperem, eh?
Esperem. Estem buscant altres coses.
Molt bé. Nosaltres seguim, que hem de conèixer ara les estrenes d'aquesta setmana. Tenim 15 pel·lícules, destaquen les de terror, que ens apropen a la nit de Tots Sants o de Halloween. Des dels Estats Units ens arriba La noche de Halloween, també Històries de fantasmes. Espanyola és Dràcula de Denis Castro, una pel·lícula de terror però amb tocs còmics, mentre que per a un públic més familiar s'estrena Pesadillas 2, Noche de Halloween, una pel·li d'animació. Moltes estrenes espanyoles aquesta setmana, destaca El fotógrafo de Madhausen, un thriller històric protagonitzat per Mario Casas, o Quien te cantará, amb la Najwa Nimri. Ferri, també protagonitzant cinta. Tenim a l'actriu Victòria Abril, és amb el drama Bernarda, i si sou de documentals, en tenim dos d'espanyols. Director Z, El vendedor de ilusiones, sobre el cineasta José María Zabalza, i el proxeneta Paso corto mala leche, de Mabel Lozano. I també tenim el biòpic d'animació Un dia más con vida, de Raúl de la Fuente i Damian Nenon, sobre un reporter durant la Guerra Freda. S'estrena el biòpic Egon Schiele, sobre l'artista més provocador de Viena del segle XX. Si sou de cintes històriques, doncs tenim el drama romàntic La societat literària i el pastel de piel de patata, amb Lily James com a protagonista. Ja per acabar, la comèdia Un seductor a la francesa, una cinta d'aventures La llegenda de Red Bat, i una d'animació japonesa que no falti, Sword Art Online Ordinal Scale. A la cartellera de casa nostra, Depredador, de Shake Black, nova entrega de la saga Predator, Asco, Flix i Gandesa, diumenge a les 6 de la tarda, i a Flix també tenim passi de la pel·li Formentera Lady en el marc del cicle de cinema Gaudí, el divendres a les 10 de la nit. Tanquem cine amb la recomanació de la sèrie, atenció, perquè avui una de molt bona. I la recta final del cine és amb la recomanació de sèries. Aquesta temporada ho fem amb el nostre col·laborador, el Rubén Miró, moranovenc, periodista esportiu, però està aquí perquè és consumidor compulsiu de sèries. Molt bon dia, Rubén.
Molt bon dia, Adriana.
Avui un registre diferent del d'aquestes dues últimes setmanes. La música ja és més intensa i suposo que la cosa també és més intensa,
sí,
avui.
Sí, per la música ja es pot denotar un canvi de tendència. La sèrie de la qual us parlaré avui és bastant més coneguda que les que us vaig aconsellar les primeres dues setmanes, entre d'altres coses perquè Antena 3 em va comprar els drets i la va emetre. Mm-hmm. Estem parlant del Cuento de la criada, una de les produccions que va generar més rebombori l'any passat i que ja té un parell de temporades. Aquesta sèrie d'HBO és un autèntic drama i ens mostra una societat distòpica governada pel fundamentalisme religiós. No és res que no haguem vist, malauradament, al món real els darrers anys, en els territoris sota control de l'Estat Islàmic, per exemple. Mm-hmm. Hi ha coses que evoquen a coses que han vist, a vídeos que han vist de l'Estat Islàmic. I en aquest cas, la situació, en l'acció se situa, perdó, als Estats Units. Si et sembla, escoltem la promo i després explico una miqueta de què va tot.
I tant, la posem.
Me llamo de Fred. Antes tenía otro nombre, pero ahora está prohibido. Ahora hay muchas cosas prohibidas.
Es la nueva.
Vosotras serviréis a los líderes de los fieles. Engendraréis a sus hijos por ellas. Nada puede cambiar. Siempre hay alguien vigilando. Quizá esto no os parecerá normal ahora mismo. Pero con el tiempo sí.
No puedes cambiar la situación. Es absurdo intentar ser duro.
¡Empuja! ¡Empuja!
¡Oh! ¡Sois tan afortunadas!
Tenéis que cumplir con vuestro deber.
Me llamo Jun. Pienso sobrevivir.
Canvi de registre, com dèiem, Adriana.
Sí, sí, ja impacta, només escoltar la promo del tràiler.
Sí, l'escenari en què situa aquesta adaptació de la novel·la de Margaret Atwood és grotesc, no deixa de ser una distopia. Després d'un atemptat que afecta el president i a la majoria del Congrés dels Estats Units, s'instal·la un govern teocràtic fundamentalista basat en els valors religiosos més puritans. Això en un moment en què, després d'anys de contaminació, els nivells de fertilitat són baixíssims. Estic parlant de fertilitat en el ser humà. És a dir, a les dones els costa molt concebre. Això fa que les dones siguin especialment valorades per aquesta capacitat de tenir fills. La forma de govern instaurada, més enllà de fundamentalista, és patriarcal fins a l'extrem. I les dones fèrtils són concubines dels càrrecs importants de l'administració. Això què vol dir? Doncs vol dir una cosa bastant forta, que és que aquestes dones són violades amb l'objectiu, o més ben dit també el pretext, perquè aquestes coses, de tenir descendència.
Fort, eh?
Sí. Sí, sí. I aquest és el món en què li ha tocat viure la protagonista de la sèrie, interpretada per Elizabeth Moss. Potser us sona, a tu, Adriana, sé que et sonarà, perquè em vas dir que eres fan de Mad Men. És la Peggy Olson de Mad Men, una actriu, com la, una actriu
brutal,
espectacular.
Brutal,
fa
sí.
Un autèntic paperàs. I ella viu el malson de ser una concubina al servei d'un alt càrrec del govern. Aquest és el punt de partida d'una sèrie molt crua, però interessant i ben desenvolupada, que ens mostra la lluita d'una dona per sobreviure i mirar d'escapar d'una societat que ha embogit. A més, en un altre pla temporal s'explica la vida prèvia de la protagonista i com la situació als Estats Units es va complicant fins a la presa de poder d'aquest grup de fanàtics. I a més jo crec, Adriana, que aquesta sèrie arriba en un moment molt interessant, ja que amb l'auge de l'extrema dreta a Europa i també als Estats Units, on hi ha un president obertament d'extrema dreta, fa que en el món real estiguem començant ja a escoltar missatges molt perillosos que evoquen el que podem veure al Cuento de la criada, una obra que també té un marcat caràcter feminista i de reivindicació del poder de la dona.
Això, aquesta part final ens agrada, la resta no. I on la podem veure, Rubén, una mica primera temporada, segona, com està la cosa?
Són un parell de temporades, la sèrie la podeu veure a HBO i si no l'heu vist teniu assegurat estar bastantes hores entretinguts perquè hi ha 10 capítols a la primera temporada i a la segona n'hi ha 13. Si això no fos suficient, la sèrie és molt dura, les dues temporades, però ha agradat i hi ha tercera temporada ja confirmada per part d'HBO.
O sigui, per a patir, és aquestes de patir sentat davant de la televisió o de l'ordinador, que també és on consumim ara les sèries.
Sí, és dura, fa patir, però fa reflexionar, és d'aquelles sèries que són interessants i disfrutes d'una altra manera.
Tothom la recomana moltíssim, jo he vist alguna escena molt heavy, però tinc moltíssimes ganes de veure-la. Rubén, moltíssimes gràcies per a recomanar-nos avui el Cuento de la criada, la recomanació de sèries dins del cinema. Fins la setmana que ve, gràcies.
Ha estat un plaer, fins la setmana que ve.